Molt bon dia de nou, Sílvia. Així és, parlem amb Ayla Harz, el pseudònim de la Vicky Fernández. Bon dia, Ayla.
Bon dia.
Has iniciat una campanya de micromecenatge per poder publicar Siraj, una novel·la que la presentes, la defineixes com una història sobre el Penedès i l'ofici centenari del vi al segle XIX.
Doncs sí, la veritat és que tenia moltes ganes des de feia temps de fer una cosa relacionada doncs, amb casa, amb el Penedès, amb l'ofici del vi. Jo sempre he seguit molt de prop aquest ofici, sobretot també per part del meu pare, que ja ha treballat molt, i tenia ganes de fer una cosa així. Llavors, jo vaig fer un màster en cultura vitivinícola i a partir d'allò i doncs, del tot el que m'ha explicat el meu pare durant 20 anys, doncs, ha sorgit la idea de girar.
Ens trasllades al Penedès de 1820, exposes problemàtiques que encara avui no estan resoltes, com per exemple la del preu just pel treball que es fa.
Bueno, el Xirà és una novel·la que és històrica, però també és una novel·la social i una novel·la que té també molts trets una mica feministes. Tracta problemes, bueno, sobretot problemes del segle de principis del segle XIX, que potser sí que encara doncs, es veuen, com per exemple el contracte dels rabassaires, que eren doncs, contractes que feien els terratinents, els propis pagesos, i eren contractes molt abusius. I una de les temàtiques d'aquest llibre és la lluita contra aquests contractes. I també doncs, una mica... Bueno, la protagonista és una noia, és la pubilla de mestral, d'un celler, i clar, ella s'ha de fer lloc, una noia, amb un món d'homes que a part ella és d'ascendència gitana. És a dir, ella està doncs, molt limitada per tot.
Hi ha una història d'amor també en aquest Siraj i també la manifestació de conflictes familiars que tenen lloc entre aquestes vinyes del Penedès.
Sí, a veure, a mi el tema... Jo sempre he sigut escriptora de novel·la romàntica i, de fet, Siraj va començar com una novel·la romàntica. El que passa que, doncs, aquestes coses que passen quan et fiques a escriure el llibre, que al final doncs, la història romàntica va passar en un segon pla, la història és entre la Jara i l'Antoni, que són doncs, de diferents classes socials, i bé, doncs, tot el tema doncs, això de la família, els Macabeus són una família que tenen tres filles, són d'ascendència gitana, va ser un casament super problemàtic, molt polèmic en aquesta vila de principis del segle XIX, i els tracten com la família maleïda, doncs, perquè justament l'educació que li han donat a aquestes filles no s'assembla res al que li han donat a les altres filles del poble i com elles doncs, actuen una mica més lliures que la resta. I això doncs, a la resta de cellers i a la resta de la gent del poble no els hi fa cap gràcia.
I ambientes l'acció en un poble fictici del Penedès, de nom Sant Jordi del Penedès, però sí que has donat a conèixer paisatges penedesencs i indrets que t'han inspirat per escriure la novel·la.
El motiu que vaig fer, bueno, de que vaig decidir fer una vila fictícia en lloc de fer servir doncs, una vila que ja existeix va ser bàsicament motius geogràfics, perquè doncs, jo ja tenia la història mig muntada i necessitava que hi haguessin unes característiques. Llavors doncs, vaig decidir fer una vila de zero, que sí que és una vila inspirada en el Penedès. Si la situéssim geogràficament, estaria entre la zona de Canyelles, Sant Miquel d'Olèrdola, per aquella zona, és perquè diu que està molt a prop del mar, i es caracteritza perquè és una vila que està envoltada de turons i hi ha 8 cellers, cada celler té el nom d'un punt cardinal, i això serveix doncs, per orientar una mica l'espectador en respecte a la vila. I paisatges e indrets que vaig fer servir de la vida real, és a dir, jo soc d'Olèrdola i camino molt pel camí del castell, llavors uns dels indrets que hi ha aquest poble són unes ruïnes medievals que es diuen el Puig dels Falcons. I es parla doncs, que hi ha unes tombes excavades directament a la pedra. També es parla d'una cantera ensorrada, que s'ha format un pèlag, que és doncs, inspirada en els paisatges dels pèlags de Vilobí.
Per tant, hi ha bocins, indrets diferents de diferents municipis del Penedès que inspiren doncs, aquest escenari d'una història que és diferent, ho has apuntat ara, al que eren els teus antecedents literaris. Per exemple, el teu primer llibre publicat en paper va ser el recull de relats, Les friquis també soñamos, i ara dones un gir temàtic de gènere, també literari, perquè passes del relat a la novel·la, i de llengua, has passat d'escriure en castellà a fer-ho ara en aquesta novel·la en català. molts
Jo
canvis.
crec que tots els escriptors evolucionem, igual que els lectors evolucionem. És a dir, jo no llegia el mateix que llegeixo ara amb 25 anys que llegia quan tenia 12. Doncs amb aquests escriptors també fem una evolució. Jo vaig escriure el primer relat amb 21 anys i aquest segon l'he escrit amb 24. I ha sigut un canvi molt bèstia de passar del relat a la novel·la, especialment perquè el relat, doncs, bàsicament tens molts pocs personatges, tens molt poc espai, vas com més al lío. I a la novel·la doncs, sí que he tingut bastant problemes en les trames secundàries, en com enllaçar-ho tot, i ha sigut un repte, però ha sigut un repte molt xulo d'assumir. I el tema de que vaig canviar d'idioma, vaig començar, de fet, xirà, vaig escriure els tres primers capítols en castellà, però com era una història tan de casa, tan d'aquí, jo amb el meu pare parlo català, era com que no li quadrava exactament. Llavors, doncs, vaig haver de traduir els tres primers capítols de castellà a català i després ja vaig seguir amb català.
I la novel·la és fruit del confinament, en el sentit que va ser durant el confinament quan la vas acabar de polir, d'escriure?
Bueno, en realitat no, va ser, és a dir, durant tot el 2021 he escrit Xirà. Va ser durant, doncs, jo mentre feia aquest postgrau de cultura vitivinícola, doncs totes aquestes coses que anava aprenent, doncs les anava una mica aplicant. A part, un element que és molt important a Xira són els cavalls. La família Macabeu, els protagonistes, tenen cavalls que, segons la seva actitud, doncs com que influeix una mica en les decisions que prendran respecte a la terra, l'actitud dels cavalls. Jo monto a cavall des de tota la vida i per mi sempre han sigut doncs, la meva salvació, no? És a dir, quan jo estava aquí confinada, que gairebé no podia sortir al municipi, només podia sortir per muntar a cavall, i era la meva salvació, doncs com jo m'alliberava. I aquesta connexió màgica que fas amb el cavall també l'he volgut transmetre a Xirà. De fet, Xirà és un tipus de raïm, però
també és
també és el nom del cavall
el
de
nom
la protagonista.
De la protagonista, de la Jara, de la Jara també... Volíem parlar d'això perquè hi ha evident referències a la novel·la, no només a aquesta estima que tens als cavalls, posant el títol de la novel·la al nom del cavall de la protagonista, sinó que també aquí ens pots desvetllar algunes de les teves preferències musicals. I apareixen personatges amb noms com Pancho, com el cantant de Zoo,
com el Pancho de Zoo, sí.
O la protagonista, que es diu Jara, que entenem que ens recorda el grup Ciudad Jara.
És a dir, jo porto un tatuatge del grup de Ciudad Jara i jo tinc, de fet tinc una playlist on vaig fer totes les cançons que ens van inspirar a Xirà. I bé, doncs, cada grup musical com que estava inspirat en un personatge i d'aquí he tret el nom, no? És a dir, Jara, per exemple, és un personatge que és molt intens, molt poètic, que es pensa molt les coses i em recordava doncs, aquestes cançons de Ciudad Jara. Mentre que el Pancho, que és l'altre protagonista, sempre està amb els seus ideals de revolució, de revolta, és un tio que sempre està a mil amb tot, amb els rabassaires, amb els problemes socials, però és un tio que li encanta la festa. I llavors, doncs, per això li he agafat aquests noms. I a part, doncs, ja més, com ho vaig dir fa poc, que a una altra entrevista hi ha un personatge que es diu Guillem Soler, que és pel cantant de Búhos.
De Búhos, sí.
I hi ha un altre que es diu Francesc Freixas, que és pel Cesc Freixas.
El Cesc Freixas. Per tant, també podem resseguir aquestes aficions i aquesta connexió amb la música. Per tant, és molt important. No sé si també a l'hora de crear, escoltant música també t'inspires, no només en aquests indrets que físicament doncs, ens has explicat abans per situar l'escenari de la trama, sinó també la música et connecta amb vivències que després t'inspiren per portar-les
sí,
al llibre.
És a dir, la música per mi és molt important a l'hora d'escriure, és a dir, jo em faig playlist de cada cosa que escric i potser un simple vers d'una cançó ja m'inspira tot un personatge. Per exemple, hi ha una cançó de Ciudad Jara que es diu Estatus de la gravetat, que diu un vers que és el... I el dios va coquer aquel loco por el rojo tinto. I només d'aquesta frase ja va sortir una cripta que hi ha dedicada al déu Bacus, que és el déu del vi, a les criptes de Mestral i als personatges dels Goliards, que, doncs, que també estan inspirats en un altre grup que es diu L'Època.
Parlem del crowdfunding, d'aquest micromecenatge. Falten 20 dies per completar-se. Com està anant?
Bueno, és complicat. Està sent molt dur. És una experiència que emocionalment és molt dura perquè busques suport d'on puguis, de familiars, d'amics, de les xarxes socials, i de vegades costa molt que la gent s'impliqui.
El que sí que queda clar és que el micromecenatge és cada vegada una opció més utilitzada, és més extensa entre els creadors, perquè després d'escriure us demana, això sí, aquest esforç de la feina d'obtenir recursos per publicar la vostra obra i també difondre-la abans que pugui ser escrita, no? Ho afrontes amb cert neguit, amb
Sí,
intranquil·litat.
és molt dur, sobretot el tema aquest de buscar finançament, especialment perquè clar, és crear contingut constantment. Penses que tu has estat més d'un any, en el meu cas he estat més d'un any escrivint Xirà, on m'he deixat l'ànima pel tema, sobretot també d'escriure el llibre és un esforç emocional i un esforç moral bastant potent. I ara després has de passar 40 dies superneguitosa, buscant finançament d'on puguis, suplicant a la gent perquè necessites aquest finançament.
Clar, seria més fàcil que tots els mitjans ja d'entrada els posés a una editorial, però a la vegada el micromecenatge també permet garantir independència creativa, no dependre d'inèrcies o del gust d'una empresa editora. Ho veus així?
Bueno, jo veig que si tens un control de la teva obra, és a dir, tu has escrit aquest capítol per X motiu i potser que a l'editorial aquest capítol no li agrada i clar, t'has d'explicar, t'has d'obrir, dius, jo he escrit aquest capítol perquè estàs pensat en una experiència meva, una experiència en la que jo m'estic obrint al lector i tu me'l vols trencar, és a dir, és aquest poder de la meva obra.
I a més hem de dir que tota aquesta feina la fas dins de la teva vida quotidiana, que comporta doncs, també tenir una altra feina, no dedicar-te professionalment a la creació, no? O almenys a la creació
Exacte, jo.
artística, literària.
Sí, és a dir, jo he escrit Xirà, et puc dir que he escrit Xirà a les 2 del matí al llit perquè la vida no em dona més hores.
I satisfeta del resultat. Suposo que ara a l'expectativa de tancar aquesta campanya de micromecenatge, què n'esperes?
Ostres, doncs jo la veritat és que espero que es pugui publicar el llibre. Jo tenia una data que era Sant Jordi, però crec que a Sant Jordi no arribem ni de broma. Però jo espero que la gent la gaudeixi tant com jo. És a dir, jo he gaudit molt escrivint-la. Ja, sí que hi ha parts molt socials, moltes parts que temen, doncs, tracten el tema de com es fa el vi escumós, com es fa el cava, però després hi ha moltes històries molt personals entre els personatges que jo crec que empatitzes molt fàcilment amb ells, perquè són unes relacions personals que tots hem tingut o hem pogut tenir.
Doncs esperem que tingui impacte. Com a mínim sí que hem pogut anar fent tastos petits, algun petit tast del que és l'obra, gràcies també a la campanya de micromecenatge, perquè tu vas generant aquests continguts i ens vas presentant alguns continguts del que és la pròpia obra, per exemple, els personatges, alguna trama, això ja ho vas fent aquests
Sí,
dies.
a les xarxes socials i al blog de Verkami, doncs sí que vaig, doncs per enganxar una mica el lector, vaig seleccionar fragments de la novel·la que doncs, reflecteixin una mica aquests personatges, no? Hi ha un fragment que són, bueno, la relació entre la Jara i el Pancho, un fragment que és la Xirà, un fragment que és la senyora Maria, que és la mare de la família. I bueno, una mica per presentar els personatges. I també he fet doncs, algun videoblog ensenyant els indrets que m'han inspirat. Tot això està a les meves xarxes socials i al blog de Verkami.
I el llistat d'aquestes cançons que apuntaves abans també.
Sí, també, la playlist també està al Verkami.
Quin objectiu té el Verkami? Hi ha un percentatge, una quantitat, evidentment, que es fixa com a objectiu, però no sé si hi ha una negociació aquí amb l'editorial per veure quina part assumeix el Verkami, el micromecenatge, i després
No,
pròpiament l'editorial.
el Verkami ha d'assolir tot el projecte.
Sense abans haver-ho parlat amb algun editorial.
Bueno, ho he parlat, he tancat diversos pressupostos, he estat lluitant per reduir pressupostos, però és que publicar un llibre és molt car.
I tu, tot i així, doncs, et llences a la piscina.
I jo m'he llançat a la piscina.
Entenem que sí que hi ha aigua perquè tens aquest bagatge previ, no?, de la resposta que vas tenir primer en la teva publicació a internet i després amb aquest recull de relats, Las Frikis también soñamos. Vaja, que t'has llançat a la piscina, però sí que hi havia aigua a la piscina.
Sí, hi havia, bueno, això, el meu recorregut ja amb les friquis també en soñamos, ja abans de començar el Verkami ja havia anat pujant coses de Xirà, ja havia anat anunciant doncs, que estava escrivint una novel·la, que la volia tirar endavant, I bueno, ha sigut això, però igualment és complicat. És a dir, sí que tinc una carrera, però igualment costa d'arrencar.
Comentaves doncs, que el propòsit de fer-ho per Sant Jordi, de publicitar-ho per Sant Jordi, de publicar-ho per Sant Jordi, no serà possible, dius, però sigui aquest 2022, aquesta és la idea.
Sí, serà el 2022 i he calculat més o menys cap a principis de juny, cap a l'estiu.
Cap a l'estiu, esperem que sigui així. Suposo que també aquestes coses, segurament que tu les cuides, perquè els autors les cuideu molt i tu específicament entenc que sí. Inclús t'imagines el lloc de la presentació.
Ostres, doncs m'agradaria moltíssim presentar el Vinceu de Vilafranca, però no sé si serà possible, però com a objectiu m'agradaria allà.
Seria un entorn ben adequat pel contingut i també, evidentment,
Sí,
doncs,
seria
per la procedència de
jo crec que
l'autora.
enganxaria.
Doncs queda dit el propòsit, aquesta voluntat de presentar quan estigui publicada aquesta novel·la, la primera en català de Cirac, d'Ayla Harris. No sé si estàs treballant en algun altre projecte, perquè sempre hi ha coses, no sé si engegades, paral·leles, que s'inicien, que s'aparquen, que es deixen al calaix, que es reprenen. Estàs en aquest procés en algun punt?
Bueno, és a dir, quan vaig començar a escriure Xirà, jo estava en procés d'escriure el segon recopilatori de relat i jo tinc una mania que és que deixo tot a mitges. I clar, vaig estar un temps lluitant entre acabar el segon recopilatori de relats o llançar-me amb Xirà, perquè tenia doncs, l'estructura ja una mica feta, que, i jo amb mi mateixa vaig discutir, vaig dir, si ens llancem a Xirà, l'acabem, sigui com sigui. Llavors, doncs, he acabat girar, ha sigut un esforç, això, emocional molt gran, i sí que és cert que a Xira hi ha tants personatges que d'aquests personatges que en Xira han sigut secundaris es poden treure noves històries. Llavors, potser exploro una miqueta més, o torno als relats o exploro doncs, una mica aquests personatges que a Xira han quedat una mica penjats o que han quedat amb ganes d'expressar-se més.
I quan decideixes fer aquest pas de llançar-te de cap a la redacció de la novel·la? En quin moment hi ha aquest clic?
Doncs aquestes són lluites que tenim els escriptors dia a dia, de fas un projecte i et ve una altra idea al cap, però vols acabar i no sé, doncs jo mateixa reflexionant, estava sentada a casa, estava fent un dels relats, però ja tenia les primeres notes de Xirà i va ser, si em llenço a Xirà, ens llancem de cop, és a dir, l'acabem, sigui com sigui. I doncs, afortunadament, l'he acabat.
Doncs amb ganes també de poder tenir aquest treball entre les mans. Què ha de fer una persona que vulgui recolzar a l'Ayla Harris en aquest propòsit de publicar aquesta novel·la? On ha d'anar? Quin tipus de col·laboració pot oferir-te? Ens ho expliques?
Doncs mira, jo estic col·laborant amb Verkami, que és una pàgina web de micromecenatge. Si van a les meves xarxes socials, que totes són Ayla Hurst, o si fiquen directament al buscador de Google i Xirà Ayla Hurst, apareixerà aquest link de Verkami, o si no a les meves xarxes socials. És una campanya de micromecenatge, és a dir, que per cada participació la persona que aporta tindrà una recompensa. És a dir, no és una donació per el amor a l'arte. Bueno, sí, però tens una recompensa. És a dir, des de què va? Des dels 5 euros fins als 25. Per una donació de 5 euros se't menciona els agraïments del llibre i entres en un sorteig d'un exemplar firmat. I en les recompenses de 20-25 euros doncs ja t'emportaràs l'exemplar signat cap a casa.
Per tant, hi ha tres possibilitats d'aportació directa,
Bueno, hi
5,
ha
20 o
entre
25.
aquestes tres hi ha més.
Sí.
Entre aquestes tres hi ha una de 10 i una de 15 que són, bueno, el llibre però en format digital.
Per tant, moltes possibilitats, moltes opcions doncs, que encara la gent que no ho ha fet doncs, s'animi a fer aquesta contribució. Comentaven que encara queden 20 dies, encara hi ha marge de temps com per assolir aquest propòsit.
I sí, és això, és que la mínima són 5 euros, que és una donació que és bastant, doncs, assumible.
Doncs aviam si tens sort. Ayla Harris, pseudònim de Vicky Fernández, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per recuperar ni que sigui momentàniament la presència d'aquesta excol·laboradora del Penedès en xarxa aquest dilluns, en aquest cas, per presentar aquest projecte, la seva novel·la, Siraj, que està en procés d'obtenir el finançament per poder ser publicada aquest 2022. Gràcies per comentar-ho i que tinguis molta sort. Una forta abraçada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.